Mónica López.
Full of metaphors. All I've been eating is tobacco and tar. They let me into your country, though. Then I can show you what you're missing me for. I'm a night kind of animal. Gotta receive what you're testing me for. I was scared, so I ate them all. They tasted good. If that's what you want, that you can pick your own pulpit, you must steal your own funds. Bring some wine and some sensitive, then you can be my favorite dodo. Anyone fancy Monaco? I'm a placebo, they're chasing me, fool. Don't be scared, you could eat them all. They taste good, but they make you.
7 minuts que passen de les 10 del matí i ens hem permès el luxe de començar aquesta segona hora de l'Eureka sentint la cançó del Robbie Williams. És que hem dit, és una novetat, és una estrena mundial i hem sentit 20 segons. Per tant, per aquells que us estàveu queixant a casa de dir, ostres, què passa, que jo l'he sentit, doncs aquesta és la cançó, és aquest Do You Mind, que com deia el Christian, encara trigarà unes quantes setmanes en arribar, i el Pere Vives i jo comentàvem que una mica rotllo Rollins, no?, estoneja una mica la cançó, sí? Doncs nosaltres ara canviem radicalment de tema i anem a parlar del tema de la setmana.
Penso i, per tant, Eureka.
I és que si bé semblaria evident que la lluita contra l'escalfament global ha d'implicar tots els ciutadans i governs de tots els països del món, el resultat de la conferència de Barcelona, i molts ja auguren que la de Copenhague seguirà el mateix camí, doncs sembla indicar que els interessos individuals passen per davant dels col·lectius quan el conflicte va al voltant de temes de butxaca, tot i que, de fet, la Unió Europea ja va advertir que el canvi climàtic, a banda de conseqüències sobre els ecosistemes i la biodiversitat del planeta, també tindrà un efecte directe sobre les economies dels països. A Estats Units, on s'estima que el consum d'una persona emet 20 tones de diòxid de carboni cada any, l'equivalent a 2 europeus, 4 xinesos, 10 hindús o 20 africans, no sembla tenir cap intenció de signar un acord vinculant. La Xina, el segon país emissor, ha demanat una actitud positiva per tal que la propera cimera a Copenhague s'aconsegueixi un consens per seguir avançant. Les ONGs han titllat d'oportunitat perduda la conferència de Barcelona i els països més pobres s'han queixat de que no hi ha una veritable voluntat política per resoldre un problema que, com dèiem, evidentment ens acaba afectant a tots, ja ens afecta a tots. Potser la primera pregunta que ja ens sorgeix és: podem seguir esperant? Podem fer que això sigui etern? I cada vegada que hi ha una cimera, una trobada, doncs d'alguna manera no s'arribi a cap acord? Nosaltres hem volgut convidar a la nostra taula rodona, i mai millor dit, un grup de persones que han seguit molt de prop, que de fet estan implicades amb aquest tema, i ens podran explicar què ha passat aquesta setmana i què hem d'entendre de totes les informacions que ens han arribat des dels diferents mitjans de comunicació, que ens han dit els nostres polítics i que de fet han manifestat aquells que entenen sobre tema de canvi climàtic. Per això, doncs, volem tenir aquí la taula, per una banda, el doctor Martín Vidé. Ell és catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona, que forma part del grup d'experts en canvi climàtic a Catalunya. Molt bon dia.
Bon dia.
No sé si començar amb una pregunta. Va, faré una pregunta i després ja els començo a presentar a tota la resta. Des del punt de vista de com funciona el clima del planeta, encara que s'assolís un acord restrictiu sobre les emissions, el planeta se seguiria escalfant?
Pues sí, hemos de decirlo así claramente. El sistema climático tiene una altísima inercia, forma parte del océano, y saben nuestros oyentes que el océano se calienta y se enfría muy lentamente. Las emisiones de gases de efecto invernadero que inyectamos en la atmósfera hace años, hace décadas ya, hace ya más de un siglo, de una forma muy cuantiosa, seguirán afectando al sistema climático durante algunas décadas. Por lo tanto, hay que esperar que hagamos lo que hagamos, y hay que decirlo así de una forma clara, explícita, el planeta va a seguir calentándose durante unas décadas. Se trata ahora, por tanto, de evitar que el calentamiento sobrepase niveles que podrían ser catastróficos. Se trata de mitigar nuestras emisiones contaminantes.
Primer concepte que ja hem aclarit, com a mínim ja ens queda clar el tema de l'escalfament, que ja és inherent, com a mínim, al que passarà les properes dècades al planeta. Fem el que fem nosaltres. Un altre convidat a la taula és en Frederic Gimeno. Ell és director general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Molt bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Al final sembla que, no sé si nosaltres som els bons o no som els bons, però sí que sembla que la Unió Europea és la potència disposada a complir aquests acords. O com a mínim és la que s'ha manifestat més clarament sobre això, no?
Bé, jo crec que sí, la Unió Europea posa sobre la taula com a mínim una proposta dins del rang del que ens diuen els científics, una proposta unilateral de reduir les emissions al 20%, i si hi ha acord de la resta de països desenvolupats, arribar al 30%, aquest 30% està entre el rang que ens diuen els científics que hem d'abordar el 2020, que és una reducció entre el 25% i el 40%, i l'any 2020 i del 80 i el 90 a l'any 2050. La Unió Europea ha fet aquestes dues propostes i just abans de la cimera de Barcelona també ha posat sobre la taula una proposta de finançament dels països en desenvolupament per donar un cop de mà perquè puguin reduir també emissions i puguin adaptar-se a aquests efectes que en Javier plantejava, que ja són presents i que seran presents. Per tant, sí, des de la meva perspectiva, crec que la Unió Europea està, com a mínim, sempre es pot fer més, però està dins del rang de que ens plantegen els científics.
Després li demanarem al Frederic Gimeno que ens digui la resta de països, com es posicionen, i una mica qui és el bo i el dolent d'aquesta història, perquè de vegades sí que ens han fet entendre que potser els dolents eren uns altres, o els que no estaven disposats a col·laborar. I ara mateix, després d'aquesta cimera, tampoc no ens acaba de quedar clar qui és qui. Saludem també en Jordi Vigues, ell és comunicador ambiental i periodista. Jordi, benvingut.
Sí, i ecologista. També,
i ecologista, també.
Sí, sí,
molt
ecologista,
bé.
Ecologista.
Jordi, els resultats de la cimera de Barcelona, d'alguna manera ens han decebut a tots una mica, o com a mínim el que s'ha comunicat. Una decepció més, no sé si contra la lluita contra el canvi climàtic, o podem ser més optimistes. Què ha passat des de Kyoto?
Bé, nosaltres no ens podem permetre el luxe de ser pessimistes, perquè el repte que tenim davant té una volada d'una dimensió tan gran que seria un error enfadar-se. És a dir, no hi ha hagut cap sorpresa, no hi ha hagut cap miracle, cap pas, però tampoc cap pas enrere. És a dir, que després de Barcelona tot està una miqueta més clar. I, per tant, estem més a prop de trobar una solució o, si més no, saber on hem d'apretar. Estem a la típica circumstància de que el que és vell no acaba de morir i el que és nou no acaba de néixer. I això és motivat perquè durant dues dècades hem tingut que fer front a un llastrament, unes inèrcies que negaven el canvi climàtic, que són els mateixos que ara ens diuen que arribarem tard. És a dir, els que negaven el canvi climàtic durant molt de temps, ara són els que diuen, no, fem el que fem, arribarem tard, no?
Crec que definitivament, ara, després de parlar amb la Núria, caldrà, com si això fos una pel·lícula, saber qui és el bo, qui és el dolent, què és el que passa i quin és el problema que hem de resoldre, no? Una mica allò, fer el dibuix del que seria qualsevol història que ens puguin explicar de qualsevol tema. Acabem de saludar per això a la Núria Llats. Ella és responsable de Qualitat i Medi Ambient i sotspresidenta del Club EMAS. Núria, benvinguda.
Gràcies.
A la Núria li preguntem si Kyoto va suposar tot un seguit de normes que es van haver d'aplicar a les empreses de determinats sectors. Fins a quin punt el compliment d'aquestes normes li treu competitivitat a unes altres empreses, que com a mínim és la justificació que sempre donen les empreses, no? Que si apliques les normes tens menys competitivitat o menys resultats econòmics positius, no?
Bueno, aquest tema evidentment és un tema complicat. El que sí és veritat és que mentre no es mirin les coses globalment, sí pots perdre competitivitat. Esperem que aquesta vegada el post-Kyoto crec que això s'està tinguent molt en compte, perquè realment fins ara totes aquestes etapes que ens poden haver servit d'aprenentatge només afectava a unes determinades empreses que estaven dintre de l'àmbit del comerç d'emissions. Clar, el percentatge d'aquestes empreses amb respecte a les emissions de CO2 és petit i va molt més enllà. Indirectament, perquè, per exemple, també estaven a dintre de l'àmbit d'aplicació les elèctriques. Les elèctriques emetran emissions, però dependrà també del consumidor de l'energia elèctrica que estigui utilitzant. És realment un tema bastant complicat en el que fins que no arribem a estar tots pensant globalment sí que ens pot afectar. Què ens afectarà el post-Kyoto si no el fem bé? Pues de que si no l'entenem entre tots pot arribar a fer deslocalitzar les empreses, que en lloc d'estar ubicades en un país, s'ubiquin en un altre, sempre que no siguem, tots estiguem pensant contínuament en què afectem si comprem, per exemple, uns productes que estiguin més baratos, que et vinguin d'un altre país, estan tots i a cada moment veure la nostra implicació directa. Jo, una mica avaluant globalment, et diria també que podria servir com a oportunitat de millora. Si l'entenem tots, tots els actors, parlem, ens intentem comunicar, no pot només servir per perdre competitivitat, sinó al contrari. Per què? Perquè hem de buscar una eficiència.
Parlàvem ara de paradisos econòmics, potser, no? Aquests paradisos fiscals on s'instal·len les empreses i tu dius, i ara per què canvien? I per què es deslocalitzen les empreses? De vegades és per això, de vegades és perquè pels beneficis que poden obtenir, els impostos que deixen de pagar, o en aquest cas també el que serien les condicions mediambientals que exigeixen determinats països, no?
Sí, però hem de fer una gran diferència entre el que és l'economia productiva i l'especulativa. El que no podem fer és posar l'accent a l'economia productiva d'impostos ambientals i deixar abans les mans netes de la criminalitat ambiental, que és la que es refugia en aquests paradisos. És a dir, un dels problemes que tenim davant de tot aquest repte que tenim és que tenim un llastrament, que és que no tenim una organització de les Nacions Unides per al Medi Ambient. És a dir, no tenim una autoritat mundial en l'àmbit ambiental, cosa que s'havia d'haver decidit a Rio de Janeiro el 92, i això vol dir que els tractats, tots els acords que hem adoptat, alguns molt èxit, com els dels CFCs, per exemple, no es, van molt més lents perquè no existeix un organisme que determini la redacció d'aquests documents i, per tant, ho substituïm per organismes específics. I això és un problema. Però clar,
per què no existeix, Jordi?
No existeix perquè interessos
creats. A qui no li interessa, exacte. A qui no li interessa?
Mira, mentre nosaltres a Rio, el 92, estàvem discutint de les responsabilitats ambientals, d'amagat s'estava creant l'Organització Mundial del Comerç, que fa més o actua més sobre el medi ambient que molts altres, i en canvi no està subjecta a la pressió ambiental que hauria d'estar subjecta, no? És a dir, tenim un marc internacional que, malgrat tenir organismes específics com l'IPCC, que ens ha ajudat molt a anar clarificant, ens falta també una Organització Mundial de les Nacions Unides. No?
Ara continuem parlant i li donem la paraula a en Frederic Ximeno. Abans d'això, recordeu que teniu oberts el 935080808, 935080808, per si voleu fer alguna aportació o alguna pregunta, qualsevol dels convidats de la taula, o bé a través del nostre correu electrònic aureca@comradio.com, que ràpidament traslladarem a les persones que calgui aquí perquè ens puguin aclarir la cosa de què va. Però abans d'això, espereu-vos uns segons. De seguida tornem, re.
Mama, no pot ser, sí! En sèrio, la cosa de Mickey Mouse!
Sí, fill, podràs visitar l'autèntica casa de Mickey Mouse al Parc Comercial Bernassut i gaudir de les àrees temàtiques, visionat de la sèrie i jocs per passar-ho genial.
Visita l'autèntica casa de Mickey Mouse del 6 al 21 de novembre al Parc Comercial Bernassut i emporta't milers d'obsequis Disney. Parc Comercial Bernassut, pàrquing gratuït, Carrefour, Tinesa, MediaMarkt, McDonald's, Interesport, Bauhaus, Autoequip i molt més. Parc Comercial Bernassut, C32, sortida Gavà.
Troba'ns per perdre't. Vine a Agrotur, al Saló Nacional de Turisme Rural, els dies 6, 7 i 8 de novembre, a Fira de Cornellà. Cases rurals, contacte amb la natura, activitats, sorteig de 7 caps de setmana rurals a Catalunya i molt més. Descarrega't en l'entrada gratuïta a firacornellà.com. Agrotur, Ronda de Dalt, sortida 15 i estació Almeda dels Ferrocarrils.
Aquesta setmana analitzarem el concepte confiança. Farem una classificació dels tipus de confiança i parlarem de les decepcions i de les promeses. Què vol dir confiar en un mateix i en els altres? Ens acompanyaran el filòsof mexicà Carlos Pereda i el professor de Ciències de l'Educació, Màrius Martínez.
Com viure en un galliner? Dissabte de 3 a 4 de la tarda amb Clara Darder.
Com ràdio.
Tots per tots. L'agenda.
El proper dilluns 9 de novembre el Mag Lari oferirà en exclusiva el seu espectacle Somriures i màgia, benefici de l'associació Punt de Referència, que treballa donant suport a joves extutelats. La cita és a 9:15 de la nit al Teatre Goya de Barcelona. Les entrades valen 20 euros i es poden comprar a través del Teleentrada de Caixa Catalunya. Els diners recollits es destinaran a projectes que du a terme l'entitat Punt de Referència. Trobareu més informació a la web www.puntdereferencia.org.
Eureka, científicament demostrat.
Dèiem que amb aquest tema del canvi climàtic costa una mica saber què hi ha de veritat, què hi ha de mentida, qui és qui, i saber quina postura doncs pren i agafa cada país. No sé si nosaltres doncs tenim una postura determinada o no, o si amb aquesta globalitat, amb aquesta necessitat d'una institució mundial, com deia el Jordi, què podem fer nosaltres des de Catalunya, que es veu molt petita amb això del canvi climàtic. Frederic.
No, no és molt petita, és que, diguem-ne, tenim la nostra part de responsabilitat com tothom. Jo estic d'acord amb el que deia el Jordi de l'autoritat ambiental, però també vull recordar que a Copenhague és la conferència de les parts de Nacions Unides 15, és a dir, fa 15 anys que hi ha, és veritat que és un organisme sectorial, però amb solidesa, i que ahir a la clausura, en la cloenda de la reunió de Barcelona, un altre cop, com va passar a Bali, com va passar a Poden, molts països van reclamar que es quedés allà, perquè encara pot sortir d'aquí, diguem-ne, no? És a dir, per tant, aquesta és una qüestió. Segona, el que plantejaves abans, no? De qui és qui. Bé, el que està sobre la taula, l'arquitectura que està sobre la taula de Kyoto, i que per tant és, diguem-ne, traspassable després, hi ha 41 països amb obligació jurídica de reduir emissions. És, per tant, que aquests redueixin emissions. En aquests moments, nosaltres des de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic hem fet el càlcul, en les millors ofertes disponibles sobre la taula, amb les millors, de tots els que s'han pronunciat, estaríem en el 16% de reducció, quan els científics diuen entre 25 i 40. Per tant, encara falta feina aquí. Aquests són uns, que uns quants han fet més feina i altres no. Els Estats Units no posen encara el número sobre la taula perquè tenen una llei en el Senat americà en discussió. I, per tant, encara no posen el número, que és el que és complicat i és el que espero que facin.
És per això o perquè no volen dir-ho?
No, estan treballant amb una llei al Senat, que ja té un número, que és una reducció del 7% d'emissions. No? És poc, però el que és important és que el posin definitivament i després discutim si és suficient o no. Després hi ha un altre grup de països, 150, que són els països en desenvolupament, que des de que es va fer Kyoto ara no és homogeni. I per tant hi ha unes quantes potències emergents, encapçalades per la Xina, que avui Xina ja és el primer emissor mundial. El que es va decidir a Bali fa 2 anys, que s'ha de tancar a Copenhague, és algun esforç, encara que no sigui quantificat ni obligatori, hauran de fer. Hi havia renuència fins ara, però una cosa que ha passat a Nova York fa 3 setmanes i s'ha consolidat a Barcelona, perquè jo estic d'acord amb el Jordi que no és decepcionant el que ha passat a Barcelona. És el que estava previst que passés i la clau de voltes la tindrà a Copenhague. Doncs aquests països estan posant accions d'atenuació del seu ritme de creixement d'emissions, no? Per tant, a Xina ha plantejat plans d'acció, Brasil diu que ho farà ara, Índia també ha canviat, i per tant, aquests països diuen, sí, estem disposats a fer accions, no? ara heu de treballar vosaltres, no?
I... A banda de que estiguin disposats o no a fer accions, sí que, com a mínim, fins ara tenia una mica la imatge, potser, no sé si qui estava interessat en donar-nos aquesta imatge, de que aquests països, amb economies emergent o no, que tenien milions i milions i milions d'habitants, d'alguna manera en bona part culpables d'aquestes emissions, sí, no? El bloc asiàtic, tothom estava molt interessat en donar-li la culpabilitat de que ho estaven fent molt malament.
Sí, ells han optat per un model de desenvolupament que significa abastir els països dels nords de productes, i per tant nosaltres el que fem és que les nostres emissions que tenim aquí els hi hauríem de sumar les que surten dels processos de producció. I això té un impacte ambiental molt gran i ha estat possible per un error de fa 20 anys de no incloure la marina mercant i el transport de mercaderies en el paquet i quedar exclosos del paquet. Amb la qual cosa es produeix una deslocalització accelerada, motivada també en gran mesura per l'existència de l'Organització Mundial del Comerç, que és el que va fer-ho factible, això, no? I ara, quan es parla de posar impostos als avions i en els vaixells, doncs automàticament diuen no, i hem de pensar que això tindria uns efectes molt positius per també indirectament per l'economia, perquè revaloritzaria la nostra producció a l'encarir la facilitat que tenim d'importar d'aquesta producció. Això és brutal. L'any passat vam importar 1.200.000 contenidors plens de la República Popular Xina, a l'estat espanyol. D'aquest empès significa més de 200 quilos per habitant. És a dir, que aquesta transferència que es produeix... Per això els països del Tercer Món parlen de la justícia climàtica, que significa, primer, contreure les emissions del nord, en segon terme, convergir, perquè tots els ciutadans del món tenim el mateix dret, per dir-ho de manera, i en tercer lloc, compensar, perquè en realitat el que estan fent des del sud és subvencionar el nostre nivell de vida per doble via. Primer, perquè són els més afectats pel canvi climàtic, i segona, perquè els recursos segueixen fluint del sud en el nord d'una manera ambientalment sense tenir present els seus impactes.
Un poc en la línia de Jordi. Pongámonos ahora en la piel de un chino, una economia explosiva, increïble, d'un crecimiento tremendo. Claro, él pensará que tiene derecho también a tener un utilitario como hemos tenido todos en el primer mundo, ¿no? Entonces, claro, son 1.300 millones de chinos. Imaginen ustedes ahora que cada uno de ellos, o si no, pues la mitad de ellos, desean tener su pequeño vehículo a motor. Claro, habrá que hacer una labor pedagógica increíble y una labor, diríamos, de inversión económica extraordinaria para evitar que sigan la misma senda que seguimos aquellos del primer mundo, entre comillas, y que ha dado estos resultados, ¿no? Es complicado.
Una oient, la Marta, ens diu que moltes vegades ens demana als ciutadans, per això que comentava la Núria, de què podem fer, no?, com a ciutadans, de que prenguem determinades actituds, que si hem de posar-li a l'aixeta perquè surti menys aigua, que si hem de tancar els llums, i després veus les despeses de les empreses, de determinades ciutats, de determinades empreses. Què és el que més contamina? ¿Y por qué al final el ciudadano sembla que amb la seva pobra xeta sigui el responsable?
Bueno, ahora sobre la mesa tenemos la siguiente situación que puede parecer paradójica, ¿no? Las empresas, por ejemplo, catalanas, empresas importantes que, en fin, están poniéndose las pilas, diríamos, ¿eh?, con todos los problemas que comporta asumir responsabilidades, pero están muy controladas realmente, industrias cementeras y demás. Mientras que una de las problemáticas más graves del país son lo que llamamos las emisiones difusas, fundamentalmente el transporte y todas aquellas emisiones ligadas a la edificación, no solamente construcción, sino también, diríamos, que el funcionamiento habitual de nuestros hogares. Y eso es muy difícil de controlar, es muy difícil de evaluar y está ahí sobre la mesa. Y eso implica que el ciudadano tenga que asumir una cuota de responsabilidad personal. Todas las encuestas ambientales, una del BBVA y otra de la Universidad de Santiago, dicen que un 90% de los ciudadanos españoles asumen que el cambio climático es un problema importante. Y un 90% están decididos a tomar acciones en la buena línea. Y un 90% pondría multas a las empresas contaminantes. Pero un 40% escaso dirían que dejarían el automóvil particular para sus desplazamientos. De modo que se asume la realidad del problema, pero, como siempre, la acción, los hechos, pues exigen un punto más de Responsabilitat.
Aquí també hauríem de parlar del tema del transport públic per veure per què la gent pren determinades decisions a l'hora d'agafar o no el cotxe. Nosaltres tornem a qüestió de segons. Una altra aportació que se'ns fa és la no presa de decisions vinculants. No pot provocar desafecció, que és una paraula que darrerament està molt de moda, desafecció entre el pobre ciutadà que es preocupa de reciclar, el que dèiem, consumir, reduir, etcètera, etcètera. Després, els polítics no són capaços d'arribar a cap tipus d'acord. Tot això en parlem ara també, en qüestió de segons.
Eureka, amb Mònica López.
Com Ràdio.
Jazz de Club, actualitat informativa, selecció discogràfica, la ruta setmanal de concerts, els directes destacats i les veus protagonistes.
El jazz d'aquí i d'allà, tot plegat, ho trobaràs al Jazz Club. Cada dissabte des de Terrassa, descobreix com sona el millor jazz a Com Ràdio.
Jazz Club, dissabte, d'11 a 12 de la nit, amb Susana Carmona.
Com Ràdio, la música de molt a prop.
Com Ràdio.
Propostes com...
Des d'aquest divendres, Barcelona acull la 14a edició de la Mostra de Cinema Africà de la Ciutat. Fins al pròxim dijous es projecten unes 25 pel·lícules, totes versions originals, entre llargmetratges, mig i curtmetratges, documentals i films de ficció. La mostra compta amb la participació de països com Algèria, Camerun, Egipte, Guinea, Mali, Marroc, Senegal, Tunísia, Zimbàbue i de països com Colòmbia, que compta amb una nombrosa població descendent d'africans. Com a novetat d'aquesta edició, la secció retrospectiva se centrarà en l'autor marroquí Mustafa Derkaoui. A més, es podran veure les obres d'autors novells que vindran a Barcelona a estrenar els seus treballs audiovisuals realitzats en un taller de producció audiovisual que té lloc al Senegal. Les projeccions de la Mostra de Cinema Africà es fan als cinemes Malies, al carrer Villarroel 102 de Barcelona. Avui hi ha sessió a 9:15 del vespre i a 10:45 de la nit.
Com Ràdio. L'aperitiu de boca en boca. Un pica-pica setmanal amb tota l'actualitat gastronòmica del nostre país.
L'aperitiu de boca en boca. Dissabtes d'una a dues del migdia amb Jordi Estadella.
Com Ràdio, la gastronomia de molt a prop.
Com Ràdio.
Eureka, dissabtes i diumenges de 9 a 1 del migdia amb Mònica López.
Seguim en aquesta taula rodona on és impossible fer callar els nostres convidats, allò que cobrim micròfons. I és que el tema, evidentment, és apassionant i, a més, no tenim temps com per desenvolupar-lo. 2 minuts que passen de 10:45 del matí. Continuem parlant de canvi climàtic, d'aquesta cimera que hi ha hagut. Nosaltres diem cimera, el que hi ha hagut aquesta setmana a Barcelona. I, com dèiem, aquesta sensació que ens comentava també el nostre oient que has enviat al mail dient-nos... El tema de que no s'hagi dit res o no s'hagi pres cap decisió no vinculant, això no ha provocat desafecció? Com es viu això per part del ciutadà?
A mi m'agradaria dir una cosa del que has comentat abans. En la Convenció Catalana, ho comentàvem l'altre dia, que el Javier, en la Convenció Catalana de Canvi Climàtic va plegar 600 persones a Catalunya i ens ha ajudat a fer un pla marc de mitigació que està en marxa i que estem treballant i que té objectius concrets de reducció a Catalunya. El Norbert Bilbeny, catedràtic d'ètica, ens deia prou d'excuses. Tots tenim la nostra excusa al nostre nivell, però tots som necessaris. Ens calen polítiques europees que ens empenyen, i aquí a Catalunya està clar que ens han empès. Ens hi hem posat tard, però ens han empès. Necessitem polítiques espanyoles com el canvi de la matriculació de vehicles que fa que es comprin vehicles que es pagui menys per vehicles menys contaminants. Ens calen polítiques de la Generalitat posant transport públic, incrementant el tramvia, mirant els autobusos, allargant la línia del metro. Ens calen també polítiques locals en l'Ajuntament, amb el bicing, però ens cal també el canvi d'actitud del ciutadà. El que no podem fer és que comenci l'altre. Ens necessitem tots. I, per tant, ho hem de fer tots a la vegada. És clar que necessitem la decisió del ciutadà agafant l'autobús i que hi hagi l'autobús, estic d'acord, però el que no podem fer és que comencin els altres. Tots alhora hem d'avançar, perquè jo no sé si provocarà desafecció. El que provocarà és un problema molt greu pels nostres fills i pels nostres nets. Tan greu que canviarà, si no fem, tots plegats, canviarà les circumstàncies, el modus de vida que tenim en aquests moments. No? I, per tant, hem d'avançar tots alhora.
Què canviarà? Ara imaginem que les polítiques que es tiren endavant, tampoc... moltes coses tampoc és que no vull ser negativa, i dir que moltes coses no ens aportarien, però diguem que no acabem de trobar les solucions per aturar tot el tema del canvi climàtic. Aquí sí que també per part d'una crítica als científics, no? Si la ciència és tan exacta, com és possible que hi hagin tantes versions com perquè uns diguin que la cosa és terrible i els altres diguin que, home, no hi ha per tant, que sí, uns 50-100 anys més resistim perfectament.
No, Mònica, perquè la ciència no és exacta, no? Trabaja con unos márgenes de incertidumbre. Però en esta problemàtica podríamos hacer un símil médico. Podríamos decir que hay unos síntomas que son claros, evidentes. Hay una elevación de la temperatura, podríamos decir fiebre, en el paciente. Hay, por otra parte, una elevación del nivel marino que ya se ha podido medir. Y hay también el retroceso de los glaciares, que nos quedan un poquito lejos desde la ciudad, pero que están ahí como unos indicadores excepcionales. Hay un diagnóstico claro, calentamiento global. Y hay unas causas que están bastante claras, que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces nos planteamos pronóstico. No podemos decir, y estoy en la línea de todos los que están aquí en la mesa, que el pronóstico es fatal, porque la fatalidad conduce a no hacer nada. Si a un paciente se le dice, usted está desahuciado, morirá antes de lo que le toca morir, ¿no? Por lo tanto, no podemos llevar ese espíritu negativo y pesimista. El pronóstico no es reservado, el pronóstico es grave, pero no es fatal, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la ciencia? La ciencia nos dice que utilizando los modelos climáticos, que son la herramienta más potente de que disponemos para ver qué nos va a deparar el futuro, pues depende de lo que hagamos, así serán los resultados. Por lo tanto, a veces se dice que hay un abanico de soluciones finales. En unos casos el planeta se calienta mucho, mucho, y los resultados son catastróficos. Pérdida de especies vegetales, animales, etcétera, etcétera. Un panorama muy oscuro. Y en otros el panorama es bastante mejor. Eso depende de lo que hagamos, porque no sabemos cuántos miles de millones de habitantes seremos en el 2020, ni en el 50, o qué uso haremos de los combustibles fósiles. Por lo tanto, dependiendo de lo que hagamos, así será el resultado final. Por lo tanto, cabe la esperanza.
Sí, no, jo crec que aquí el que s'ha d'evitar és confondre el que és complex amb el que és complicat. La ciència és complexa, però nosaltres hem de donar un missatge que no sigui complicat a la gent. I aquest missatge és: el canvi climàtic és un repte sense precedents per la humanitat, no per la Terra, sinó per la humanitat, i per tant hem d'actuar. I és una mica, seguint l'exemple, el que diu Al Gore, no? És com si el teu fill té febre i et poses a discutir amb la companya o amb la veïna per què tindrà febre. No, no, has d'actuar, t'has de posar les piles, has de fer, no pots quedar-te quiet. I aquest és el repte que tenim davant. I aquest repte es fa front, òbviament, calculant, reduint i compensant les emissions de CO2. Aquesta és la fórmula que han de fer servir les empreses, que han de fer servir les administracions, calcular. I calcular vol dir informar, saber què comporta els estils de vida. I això encara tenim que donar passos decidits en el pròxim any perquè realment la gent sàpiga les implicacions climàtiques que té el nostre estil de vida, i les implicacions climàtiques es medeixen amb un termòmetre. Aquest termòmetre és el dels gasos d'efecte hivernacle.
Ara el Jordi apuntava el nom Al Gore, de què també m'agradaria parlar un altre dia. Jo ja estic dissenyant ara mateix, mentre ells parlen, una propera taula rodona, no patiu, perquè avui no ens ha donat temps tampoc per estirar tots els fils. Ells en deien, mentre sonava la publicitat, home, és que hem obert tantes capses que com és possible que puguem parlar de tot? No podem parlar de tot, i a més a mi m'agradaria, tornar al tema del ciutadà, i així també li donem veu al Frederic i a la Núria, ja per tancar, ens tocava l'Helena, des de Santa Maria de Martorelles, a Vallès Oriental, perquè veieu, al final el que és ciutadà és el que ens interessa i el que ens importa, estem fent grans discursos, i l'Helena ens diu... diu que tenen uns quants pobles al voltant de Mollet del Vallès, uns 4 quilòmetres, i tenen unes línies de bus que passen cada 45 minuts aproximadament per facilitar la mobilitat de Rodalies de Mollet. L'Helena ha de baixar dos cops a la setmana a Mollet i agafa bus per no contaminar. La parada és molt, molt dolenta, no hi ha bancs per seure ni res per esperar, una carretera plena de cotxes, la B500, i el bus triga uns 40 minuts en arribar. Li pregunta al conductor i el conductor li diu que ui, que ara està molt millor que abans, total que triga una hora per fer un recorregut que en cotxe se faria en 10 minuts. D'aquesta manera és bastant difícil demanar-li a algú que sigui això, no?, solidari amb el tema del canvi climàtic. Al final és l'usuari, no?, el que ha de fer aquest canvi. Ara li donem a Frederic veu. I l'Artur ens diu que ell creu que no està provat que el CO2 sigui el responsable del canvi climàtic, que és només un negoci segons el seu punt de vista. Déu-n'hi-do el que acabem d'obrir ara mateix. Qui vol parlar del tema de Mollet?
Jo, sisplau, perquè té tota la raó. Com dèiem, d'actuar a tots els nivells. I en aquest cas, em plau dir que primer hi ha una reforma en marxa de la B500, que tindrà prioritat per a autobusos, que a través de l'avaluació ambiental que hem fet des del Departament de Medi Ambient de la nova proposta, hi haurà un increment de serveis de busos, i una de les coses que hem posat a l'avaluació ambiental és la millora de l'estació de Mollet, perquè en som ben conscients que el que cal fer és una bona connexió, que hi hagi park and ride, que sigui còmode, i que per tant som molt conscients d'aquesta mancança. Per tant, agrair-li que ho faci malgrat tot, que és el que deia abans, i per tant és important, però és evident que la Generalitat ha de fer coses, i en aquest cas caldrà fer la construcció de la carretera, etc, i instal·lar les línies de bus, però és una cosa que és una evidència tan clara que està ja en marxa i ho tirarem endavant i ho veurà.
Això és com la línia Barcelona-Ripoll? Ho dic per si ens hem d'esperar tant.
No, en aquest cas és un projecte que està ja en fase de projecte executiu i que estava en espera precisament, i em sembla bé, sincerament, de l'avaluació ambiental perquè incorporés el factor CO2 i perquè incorporés la millora de la mobilitat amb transport públic, i no només fem una nova carretera per posar més cotxes en circulació, sinó que incorporarà carrils facilitats pels cotxes que vagin més plens, etc. Ens hem hagut d'esperar una mica, primer, per avaluar si era necessari fer aquesta nova carretera. I sí, ens hem pres el nostre temps, perquè em sembla que és una reflexió que haurem de fer cada vegada. Calen noves carreteres. I la segona cosa és, si cal, com la fem?
No obrim el tema del CO2, perquè és que si no ja... Vull dir, un altre dia us convidem a que torneu i estem aquí encantats de tenir-vos aquí. Demanem-li a la Núria que ens faci d'alguna manera el tancament. Núria.
No, bueno, jo acabaria tancant de que evidentment encara tenim tots els actors molts a fer. Deia el ciutadà, estem parlant de, per exemple, el transport, però amb energia elèctrica, que directament són emissions de CO2, cada una a casa nostra podem realment optimitzar. Les empreses, n'hi ha algunes que ja han avançat moltíssim. Si som capaços de compartir el coneixement amb les que encara estaven en els sectors difusos, agrupant-se, assentant-se en taules com les que estem ara, amb la que tots puguem comunicar-nos, perquè crec que el que més ens falla és comunicar i ajudar-nos mútuament, i mirar-ho des d'un concepte molt global, perquè 2 + 2 no fan 4 en aquest tema. Per tant, jo el que sí dic és, aquesta convenció ha servit per informar, comunicar. Ens falta pedagògicament molt tema a recórrer, perquè no hi hagin llegendes, mals entesos, i perquè no ens anem traspassant el mort uns amb els altres. I per tant, crec que l'única manera de tots avançar és anar tots junts, i a partir d'aquí podem fer molt.
Nosaltres agraïm a la Núria Llats, a Frederic Ximeno, al Jordi Vigas i al doctor Martín Vidé que hagin estat amb nosaltres avui. Jo us convido a que obrim la cimera Eureka, o com a mínim la comissió Eureka, per què no anar tractant tema sobre tema i anar desgranant, perquè avui hem volgut fer un global i és absolutament impossible amb el temps que tenim. Se'ns han quedat temes molt interessants oberts, com és el tema de CO2, el mercat d'emissions de CO2, això de que tu, per exemple, pots comprar una mica de dret contaminant a un altre país, que això és una cosa que potser la gent no sap, que tampoc... A mi em sona estrany això de, mira, et compro una quantitat de CO2 per contaminar i així tu tens menys. Així ho deixem obert perquè m'estic més que res desdibuixant, més que una altra cosa. Per tant, si us sembla, informem i que ells, que són els experts, vinguin a opinar un altre dia. Agrair-los moltíssim que aquest matí es hagin donat una mica més de lluny sobre el tema del canvi climàtic. Moltes gràcies.
A tots.
A tu, moltes gràcies.
Gràcies. Eureka, dissabtes i diumenges de 9 a 1 del migdia.
I I després de sentir la cançó de Robbie Williams, després de veure que no l'ha abduït cap extraterrestre, que era la seva darrera mania, ell que tenia claríssim que existien i, per tant, ha dedicat molt de temps a buscar-los.
Sí.
No sabem si els ha trobat
o
no.
Jo crec que tot aquest temps també els buscava mentre menjava, porc o alguna cosa així.
Per què? Pensen
que
s'ha
anava engreixant, anava engreixant, ni que haurà estat assegut buscant extraterrestres.
Però això ja li passa molt al Robbie Williams, que està eternament a dieta.
Sí. Ara té bon aspecte, un altre cop. Sembla que l'han recuperat una miqueta.
Ell, doncs, que ha provat de tot, fins i tot a veure alguns determinats alienígenes, i s'ha passat un cert temps invertint en això, era el primer protagonista d'aquesta llista d'avui en la que destaquem les novetats que val la pena escoltar. Què sentirem ara?
Doncs ara sentirem un grup que es diuen The Pepper Potts. Són tres noies i una sèrie de músics. I aquest grup és espectacular, és molt curiós, perquè han aconseguit... De vegades es diu, hi ha sons que mai es podran tornar a repetir. I aquestes noies han aconseguit reproduir un so que ja s'havia perdut, que era el so Motown dels anys 70. I sonen exactament igual que les Supremes, però exactament. De fet, jo les he sentit a parlar, perquè et diré una altra cosa que és sorprenent, sobretot quan sentiu la cançó, i és que aquestes noies són de Girona. Són tres noies de Girona, és un grup català, canten en anglès i canten cançons de soul Motown autèntic dels anys 70. Van començar cantant més ska, reggae, però van canviar aquest estil i ara han tret aquest nou disc de so absolutament Motown amb aquest single, el Time to Life, que flipareu perquè direu, jo crec que és Diana Ross i són les Supremes, i no, són tres noies de Girona, que de fet han estat en aquesta casa entrevistades al dia, programa d'entre setmana, i les escoltes parlar tenen un accent de Girona pur i dur. O sigui,
no increïble. Sentirem aquest accent de Girona, sinó que sentirem l'accent aquest Motown, com diu en Christian, cantant aquest Time to Life. When I close that door. Que ens hem allargat amb el tema del canvi climàtic, superinteressant. L'Ortega també està molt interessat per això.
Sí,
però avui ell ve centradet. Ja hem dit que des de primera hora que el tema donaria peu a molta discussió, per tant, dubto molt que puguem fer un Los Celos sense una primera, segona, tercera i quarta part.
Ai, que bien.
Tot i així, nosaltres ja us convidem ara. Ell m'ha dit, però si no va a tiempo, 93508-0808, 93508-0808, o bé eureka@comradio.com, i ens expliqueu el que vulgueu.
Que llamen celosos, per exemple, que nos cuenten sus experiencias, eso es bonito. Gente que esté padeciendo celos, tanto justificados como no, que nos lo digan.
Hay una compañía de la redacción, es va a hacer una prueba fantástica para saber si eran gelosos o un psicópatas. Y yo vaig sortir com a gelosa, cosa que me alegro, podia ser una psicòpata i seria molt pitjor. Però d'això en parlarem d'aquí uns segons.
Por fin he encontrado el piso que buscaba.
¿Y dónde lo has encontrado?
En fotocasa.es, el portal inmobiliario líder en España.
Pisos y casas, de obra nueva y de segunda mano, en venta y alquiler. Entra en fotocasa.es. Te ofrecemos más de 350.000 viviendas entre las que escoger. Entra en fotocasa.es y encuentra tu hogar.
El Barça juga a la Com.
Aquest dissabte, a partir de 8:15 de la tarda, des del Camp Nou, desena jornada de Lliga. Barça-Mallorca. Amb Jordi Pons, Ignasi Trapero, Joan Batllori, Marta Casas i el Luis Mi.
Com Ràdio. El Barça de molt a prop. Com Ràdio.
Nano, quina planta de peu que tens!
Què dius? Per plantes, vés a la Noguera!
Aquest mes prepara rosers per l'hivern i ultima la plantació de bulbs de floració primaveral.
Compte que la gespa corre el risc de ser atacada per fongs i pot ser necessari un fungicida. Et recomanarem el més adequat.
Centre de Jardineria La Noguera. 5.000 metres d'exposició de tot pel teu jardí. A la carretera de Molins de Rei, quilòmetre 9,5. Rubí.
Més informació a lanoguera.es i al 93 587 2001. 93 587 2001.
Eureka, els caps de setmana a la COP.
Tengo que aprender un poco de inglés, lo mínimo, para no quedar mal en la radio.
Els gelos és un tema que ens interessa absolutament a tots. No direm perquè tots som gelosos o no. Bueno, hi ha gent que diu que no. Ai, jo és que no soc nada celosa. I jo sempre penso, mentida,
sí, claro, sempre
punt 1, és... mentida, punt 2. Claro. Si és veritat, com ho aconsegueixes? Això vol dir que no t'importa el que tens?
Claro, y además, sí que es cierto que hay épocas en la vida en la que puedes no ser celoso con la persona con la que estás porque o no te interesa demasiado, o no te da ningún motivo, o tú eres la persona que sí que da motivos para que el otro tenga celos. Pero en un momento o en otro de nuestra vida, depende con quién estemos, depende de las circunstancias. Claro que somos celosos y no hay que avergonzarse. Però per a nada. Però
jo l'he dit a l'Ortega, va, avui faré una declaració pública perquè no em mullo i avui arriba el moment de mullar-se. Jo diria que... precaució, jo dic precaució.
Sí? Desconfiança? Bé, tampoc.
No, precaució. No. I a més no de la meva parella, del món.
Ojo a visor, que se dice.
Sí,
no
és, allò que diuen les mares de... No, jo no és que no me'n refio de tu, no me'n refio de la resta del món. Doncs és una mica el mateix, eh?
Ja, però si tu tienes confiança en tu pareja, aunque el resto del mundo vaya detrás de esa persona, si él...
Bueno, no, però no sé, a la resta del món li puc trencar les cames, també.
I a tu pareja també, eh? Bueno, mi teoría es que el celoso está como una regadera, pero lo quiero decir con cariño, que el celoso está como una regadera porque todos hemos sido celosos en un momento u otro, y por tanto yo también me incluyo, ¿no? En algunos momentos de mi vida, pues claro, todos hemos sido celosos, y cuando digo, cuando describo el celoso como que está como una regadera, que se tome con cariño, porque es así. ¿Por qué está como una regadera? Hay dos posibilidades, ¿no? Que los celos sean infundados. Por lo tanto, estamos como una regadera al continuar con esta persona, es evidente, o que los celos tengan fundamento, ¿no? Si tienen fundamento, no estés. Y si no tienen fundamento, no imagines. Sea como sea, es absurdo mantenerse en la decisión de continuar con esa persona o de no continuar. No hay escapatoria. Y luego, los celos... Hay una cosa curiosísima, pero bastante curiosa, tanto que no he llegado a comprenderla para nada, por mucho que he pensado en el tema. Y mira que yo soy de darle vueltas a los asuntos siempre, continuamente, hasta límites insospechados. Y es el hecho de que se presume de tenerlos. Es la única patología que uno subraya y comenta y ventila a los cuatro vientos. No ocurre con ninguna otra patología.
Sí, de hecho, acabo de hacer ya la matiz.
Claro, y nos ocurre continuamente, ¿no? Además, teniendo en cuenta lo que he dicho, ¿no? Que si los celos son infundados, es un problema que tú tienes de imaginación. Y si los celos son fundados, tampoco presumas por estar con una persona que te provoca estos sentimientos desagradables, ¿no? Hay una canción de Jairo, ¿tú te acuerdas de Jairo? Era un cantante. La época de mi madre le gustaba, bueno, la época de mi madre también es ahora, ¿no? Claro. Pero cuando mi madre era más joven, Jairo era muy famosísimo, era como el Bisbal de la época. Y hizo una canción, como tanta gente ha hecho, dedicada a los celos. Me gustaría que escucháramos a Jairo describiéndose a sí mismo como celoso para que me des o me quites la razón respecto a mi teoría de que el celoso está como una regadera. Jairo, tengo celos. Escuchemos.
Tengo celos de tu sombra, de la gente que te nombra, que te ofrece su amistad. Tengo celos de tu prisa, de tus manos, de tu risa, de tu cuerpo sin igual.
Tengo celos de tus ojos cuando miras de reojo al que pasa junto a ti.
¿Ves? Tienes celos de
Tengo
todo.
Tengo celos de la brisa.
De la brisa.
Y del sitio donde pisas cuando estás lejos de mí.
Home, Jairo, té una patologia.
Claro, todos los celos la tienen. Pero lo que yo quiero subrayar, lo que me parece impresionante y digno de estudio, es que en el fondo es la única patología, como decía antes, que se presume de tener. Ninguna persona presume de otras patologías, como por ejemplo, nadie dice, oigo voces, ¿no? O tengo de vez en cuando instintos asesinos, o tengo cierta fascinación sexual por las ovejas. Es decir, las patologías se ocultan por definición, tenemos tendencia a no decirlo, a quedarlo dentro, menos los celos.
Va, jo ara introduiré un element que probablement si hi ha algun sector feminista escoltant-me em tiraran, llançaran pedres,
no,
trucaran per telèfon.
No, jo te defiendo. Què ha passat?
Va, és que no sé com es diu aquest concepte amb home. Una dona se li diu arpia, però no sé com se li diu a un
golfo,
home.
Un golfo.
Sí?
Bueno, claro, arpia tiene que ver más con la manipulación,
clar,
¿no?
El concepte arpia és, tu estàs tan tranquil·lament amb la teva parella, amb la teva relació, tot va bé, ¿vale? A les temptacions lògiques i normals, però de cop l'arpia detecta en la teva parella una persona que vol tenir. Vol tenir pels elements que sigui, perquè és molt guapo, perquè té molta pasta, perquè li va bé per posició social, perquè li ve de gust, perquè té ganes de fotre al final, no? I dius, clar, tot això va molt més lluny de la teva patologia dels gelos.
Sí.
És que l'arpia, tu t'has creuat en el camí de l'arpia.
No, però pensa una cosa, que tienes razón.
És l'enemic.
Però no, però pensa que en el fondo eres tu misma tu propia enemiga. L'arpia en sí misma no és enemiga ni puede hacer nada si tu pareja pasa de l'arpia.
Home, a veure,
claro,
no sé, eh?
Però tu estàs culpa...
L'arpia té armes, eh?
Bueno, no, pero bueno, pero tú también las tienes, tú eres una persona que fascinas y gustas a tu pareja, por lo tanto, la arpía no ha de ser competencia.
No me digas amor.
No, bueno, ya es suficiente.
Inocencia.
No, pero quiero decir, culpar a la arpía en el fondo es una desviación de la culpa. Culpas a la arpía, pero oye, culpa a tu pareja. Si tu pareja te ama y no, le da igual que venga un ejército de 100.000 millones de arpies.
No estic d'acord
no
amb aquest argument.
No
és com quan un està a la feina, no? I llavors arriba aquella persona que diu vaig a partir d'ara a molestar-te, per utilitzar una paraula suau.
Un acosador.
No, 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 no. En aquest cas parlo de qüestions laborals, no?
Ah.
Tu fas la teva feina i la fas bé.
Mm.
Els teus caps estan contents amb tu.
Mm.
Però arriba una altra persona que vol el teu lloc.
Mm.
I no pararà i la seva tàctica de desgast fins que el tingui. No es tracta que el teu cap i tu
sí.
no us estimeu.
Ah,
es tracta que l'arpiu laboral...
Sí, pero
la arpía laboral
pero se
arriba
pilla. Pero en ese caso ¿sí? lo que hay que hacer es tener confianza en tus jefes, en la gente que te ha pues, que te ha dado esa posición en tu trabajo, como también has de confiar en tu pareja. Quiero decir, si tú confías en tu pareja, da igual las arpías. Y los arpíos, que aquí me han dicho arpíos. Claro, no hay que preocuparse excesivamente.
Está parado en la media patología, ¿no?
Sí, pero no te preocupes. No hay que buscar enemigos fuera, para nada. No, las arpías no son peligrosas si la relación está consolidada. Bueno, tengo otra canción. Y luego, si hay tiempo, contaré una cosa. Sí, creo que habrá tiempo. Una cosa que hice yo hace como unos 5 años por celos, que es muy graciosa. Muy graciosa, pero graciosísima. Pero antes, escuchemos una canción de Concha Piquer. De vez en cuando pongo canciones de Concha Piquer porque son geniales y siempre sirven para ilustrar cualquier, es la mejor, cualquier sentimiento o cualquier conflicto vital. Se llama Rondalla de los Celos. Describe... es una mujer que le habla a otra mujer, le dice, este que te dice cosas bonitas, no te fíes que a mí también me las decía, ¿no? Escuchemos Rondalla de los Celos, un fragmento, por favor.
Y en su puesto hay una maña que de celos tiene muerta a decirte dos palabras, corazón a corazón.
Atención lo que le dice.
Tú no sabes que ese hombre que te ronda enamorado y al que tú tras de la reja no te cansas de escuchar. Va a hacer ya casi 2 años que un cariño me ha jurado nada menos que delante de la Virgen del Pilar.
Imagínate que estás pillada de un tío, pero pilladísima, y te viene otra y te dice, esto que te está diciendo, también me lo ha dicho a mí, me lo juró por la Virgen del Pilar. Aquí, claro, tenemos tendencia a odiar a este tío, ¿no? Dice, hostia, pero ¿cómo se puede ser tan capullo? Ahora nos están poniendo canciones raras. ¿Cómo se puede ser tan capullo? Pero A lo mejor era verdad cuando se lo dijo a una y a otra. Eso es una cosa que siempre me ha dado rabia, ¿no? No se tolera que un hombre o una mujer le diga lo mismo a dos personas en un periodo de tiempo más o menos breve.
Gasolina, Ortega.
Pero esto, bueno, lo mismo, es decir, expresar los mismos sentimientos. Hombre, lo que es conveniente que se empleen palabras diferentes, ¿no?
Pero, sé creativo, cambia de verga.
Pero ¿qué es lo que nos ocurre siempre? De hecho, la gente que se vuelve a casar dos veces pronuncia las mismas palabras. Te querré, nos habló la enfermedad hasta que la muerte nos separe, etcétera. Quiero decir, en el fondo, también es difícil ser creativo con un sentimiento que es tan universal.
Que
dices,
y que arribem a las 11. ¿Explicarás si se lo vas a hacer o no?
Es que no da tiempo. No. Mira, la semana que viene voy a contar, sea el tema que sea, que podemos hacer los celos segunda parte.
Sí.
Contaré una cosa muy curiosa que yo hice por celos. Tan curiosa que directamente creo que merezco la definición de regadera, de estar
doncs,
com una regadera.
Potser porto una arpia la propera setmana.
Ai, sí, por favor.
En conec una. De fet, hi ha un club d'arpies.
Ai, tremen
totes. Hi ha un club d'arpies.
M'encanten.
I un oient que es diu Francisco, com el nostre Francisco, curiós, la coincidència, diu, si estimes a la teva parella, has de donar-li llibertat perquè vagi a Port Aventura o perquè tingui una aventura en un port. Vinga. Ortega, moltíssimes gràcies al nostre doctor Amor. Ja sabeu que podeu fer les consultes al llarg de la setmana a oreca@comradio.com. Els gelos, les arpies i els arpius seran els protagonistes de la propera setmana. Nosaltres tornem després de les notícies, després de les 11, amb molts més temes.
Sí? M'encanta el Berlanga.
Doncs anem a sentir-la.
M'encanta.